Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
22 grados centígrados.
La vida està plena de moments compartits amb família i amics. Retalls d'experiències que vius a la teua terra, la que t'ha vist créixer, on t'esforces, on et relaxes, on plores i on rius, on estimes, on gaudixes, on somies. Estem on tu estàs. Caixa Ontinyent.
Estrena primavera y prepárate para el verano. Gran promoción de climatización en Aitana Motor, tu concesionario Citroën. Recarga de gas de aire acondicionado para todas las marcas y modelos por 45 euros y te regalamos un cheque de 30 euros para tu próxima intervención. 30% de descuento en la sustitución de kit de distribución, frenos, aceite y filtros, y además un 10% de descuento en la mano de obra. Mantén tu vehículo siempre a punto en Aitana Motor Citroën. Servicios por venta en Autovía Alcoico Centaina, junto Rotonda.
¿Sabías que nacieron hace más de 2.500 años en China? ¿Y que se utilizaban durante la guerra para hacer señales en el campo de batalla? ¿O que gracias a ellas el presidente de los Estados Unidos, Franklin, inventó el pararrayos? Apréndelo todo sobre ellas en la Semana de las Cometas del Centro Comercial Alzamora, en Alcoy. No te pierdas nuestros talleres infantiles y la exposición de cometas más grande de España del 23 de mayo al 1 de junio. Centro Comercial Alzamora. De todo, para todos.
El sábado 24 de mayo a las 19 horas en el Teatro Calderón vive en directo una nueva experiencia musical. Concierto de Gospel and Swing. Dos agrupaciones alcoyanas unidas en un concierto contra el cáncer. Gospel Alcoy, dirigido por Charlie Samper, y Ciutat Big Bang, dirigido por Moisés Olcina. Venta de localidades en la Casa de Cultura y en el Teatro Calderón. Precio 10 y 8 euros. Un concierto solidario organizado por la Asociación Española contra el Cáncer. Con el apoyo de Ayuntamiento de Alcoy, Rotary Club Alcoy, Teatro Calderón, RMS Sonido e Iluminación Profesional y dos alcoyanos anónimos. Recuerda, concierto de Gospel and Swing, sábado 24 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro Calderón.
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a esta edición local de Hoy por Hoy. Gracias por acompañarnos, por confiar en esta emisora, en Radio Alcoy, para conocer la actualidad. Hoy estamos teniendo la visita de alumnos del Colegio de Centros Salesianos Juan 23, alumnos de telecomunicaciones, a lo largo de este programa. Vamos a escucharles qué les ha parecido esta emisora, esta radio, pero desde dentro, cómo hacemos aquí las noticias, los programas a diario. Han visitado la radio este día, este martes, en el que vamos a tener al alcalde Antonio Francés. Será a partir de la 1:30 en el espacio La Hora de la Economía, porque el alcalde además es concejal de Hacienda y hoy viene a aportarnos más detalles del presupuesto municipal. Va a ser a partir de la 1:30. Un día en el que vamos a analizar también desde el punto de vista técnico, ya que tenemos la visita de técnicos, queremos analizar el punto de vista técnico del caso de las columnas de la antigua iglesia de Santa María y que tanta tinta están haciendo correr estos días. A la espera de que se pronuncie la Asociación de San Jorge, cuyo templo ejerció de depositario de estas columnas, hoy vamos a escuchar a dos personas que nos han dicho, nos lo han asegurado, conocen de cerca el caso y van a explicárselo a todos ustedes. Se trata de Josep Lluís Antonja, él es director del Archivo Municipal, es además doctor en Historia y conocedor de las obras de arte de las iglesias locales, y también está acompañado de Antonio Castelló. Él ha sido bibliotecario durante 12 años del Casal y también quiere aportar luz a este asunto. Vamos a tener también al concejal de urbanismo, Ignacio Gómez. Va a ser el primero a quien ustedes van a poder escuchar en el programa de hoy, en el que también vamos a actualizar el pronóstico del tiempo con Enrique Moltó y, como no, la información comarcal. Será después de las noticias de la una. 12 y 25 minutos. Comenzamos.
Jordi Sebastià y Mónica Oltra, Alcoy. Dijous 22 de maig, a les 9:45 hores, al Teatre Principal, arriba la Primavera Europea Coalició Compromís. Compromís per a una Europa de les persones i no de la banca i del poder. Mònica Oltra i Jordi Sebastià, Alcoi. T'esperem dijous a les 9:45 al Teatre Principal.
Segunda Semana Grande del Piano. Por primera vez en la historia de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, recital de uno de los más grandes pianistas de todos los tiempos, Ivo Pogorelich. Interpretará un sensacional programa dedicado a Beethoven que incluye sus más famosas sonatas como La Patética y La Passionata. El gran pianista croata Ivo Pogorelich en una de sus tres únicas actuaciones en España. Viernes 6 de junio a las 19:30 horas en el Teatre Calderón. Adquisición de localidades en las oficinas de Amigos de la Música de 18 a 20 horas, en taquilla del Teatre Calderón, en el Centro Cultural Mario Silvestre y en Instant Ticket. Recuerda, clausura de temporada de Amigos de la Música con uno de los grandes pianistas del mundo, Ivo Pogorelich. Que no te lo cuenten. Radio Alcoy con la música.
En Castalla, Colegio Privado Bilingüe Montori. Abierto el plazo de matrícula en educación infantil y primaria. Impartimos cursos de verano bilingüe durante todo el mes de julio. Realizamos cursos de inglés para niños y adultos durante la semana, incluidos los sábados. Exámenes anuales con certificación oficial de Cambridge. Más información al teléfono 96 556 0749 o bien visita nuestra página web www.colegiomontori.com, porque la mejor base para un futuro es la educación. Colegio Privado Bilingüe Montori.
Ignacio Gómez, regidor de Urbanisme. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada a tots.
Ara fa unes setmanes està de plena actualitat el Pla General d'Ordenació Urbana després d'haver passat per pràcticament tots els barris i totes les entitats de la ciutat per tal d'anar ja perfilant un document que ha d'estar, si no recordo mal, va comentar pel mes de juliol.
Abans, el tindrem abans. Ara, després d'haver arreplegat tota la informació, tant d'entitats com empresaris, com veïns, en totes les reunions que hem tingut, el que està fent l'equip redactor és tot això, integrar-ho en un document previ al pla general, que és com un esquema ja de pla general, més o menys el que serà el definitiu. Entonces, la data d'entrega d'aquest document seria el 4 de juny. El 4 de juny ens entregaran a l'Ajuntament el que seria ja, com he dit, l'esborrany del pla general, el qual pues, primerament els tècnics l'evaluaran, veuran si hi ha algun tipus d'error o alguna millora, i després farem públic per a debatre altra volta en tots els veïns i en totes les entitats. És a dir, encara tindrem un altre període de faena i de reflexió per part de tots per veure si aquest document s'adapta a les nostres necessitats o a lo que vam suggerir.
El pla general començarà a desenvolupar-se per la Manzana de Rodes, com de fet ja ha comentat l'alcalde, amb els estudis previs per tal de donar-li ús a aquesta parcel·la.
Sí, bueno, és un dels elements que estava dins de les àrees d'oportunitat. Tenim que pues, ja començar a integrar esta informació a lo que és el pla general per poder desenvolupar-ho després amb més facilitat.
Pel que fa a la pla general, una de les grans intencions o dels grans objectius és començar a recuperar àrees degradades de la ciutat, amb especial atenció al casc antic, una zona on en els últims 10-12 anys han hagut vora de 70 demolicions de cases, amb les vivendes que això representa. No?
Sí, han hagut, pues, lògicament, moltíssimes demolicions. Són vivendes antigues, són edificis antics que estan molt degradats i al final el propietari té que triar entre l'opció de la rehabilitació o la demolició. Per desgràcia, pues, quasi tots els propietaris han vist que la degradació és tal que no queda altra opció que és la demolició, perquè la restauració seria un sobrecost, un cost enorme. Entonces, el que han fet és la demolició dels edificis. Després, al ser casc històric, el que tenen que fer és presentar un projecte, però aquest projecte pues, també, degut a les circumstàncies econòmiques, no s'ha desenvolupat. Luego, en l'Ajuntament pues, tenim ara mateixa una gran quantitat de solars i una gran quantitat de projectes aprovats de construccions de vivendes que a dia d'avui encara no s'han fet.
I el futur d'aixòs solars, almenys de moment el del partit Benidorm, però vol ampliar-se a altres zones del casc antic, serà dotar-li d'un ús provisional, no?
Sí, en solars a llarg plaç vaig a mantindre un solar. El que volem és parlar amb els propietaris, tal qual han fet doncs, en el partit d'un alguns propietaris o inclús en altres carrers, com és el carrer Sant Joan, on hi ha un solar també molt gran que l'Ajuntament ha anat adquirint quasi tota la propietat, per donar-li un ús públic. És a dir, un solar en una valla i en brossa interior doncs, no agrada a ningú. Entonces, fer espais oberts on la gent pugui eixir, on puguem posar doncs, quatre jocs infantils o on puguem fer activitats, doncs, va donar-li més vida a un barri que pensem que és el que necessita, que es necessita atraure gent al carrer, és a dir, tot això donarà vida al barri. En el cas del solar del partidor, que és el que tenim més avançat, ara mateix l'arquitecte doncs, ens ha dit que en el mes de juliol segurament entregarà el que seria el projecte definitiu. Ara mateix està treballant-lo, ja vam fer diverses reunions i ja vam dir quin era el projecte que ens agradava, com ho volíem, doncs ara el que té que fer és redactar tot això i plasmar-ho en un paper ja de manera oficial, que és el projecte. Calculem que sobre el mes de juliol estarà definitiu i després podrem començar, ja que la partida que tenim en inversions és de 72.000 euros i la tenim i no hi ha cap problema, i així anant doncs, el mes de setembre veure si podem començar.
Que estaria per abans de que acabara l'any, estaria previst ja i preparat, no?
Sí, la intenció és que abans d'acabar l'any estigui ja el solar adequat conforme volien els veïns.
Quina és la situació del sector de la construcció des de la perspectiva de la regidoria d'urbanisme? Continua sense despegar? N'hi ha perspectives, n'hi ha empreses que sol·liciten informació a l'Ajuntament per veure la situació de determinades zones per tal de poder desenvolupar projectes?
Sí, n'hi ha un moviment, a dia d'avui és mínim comparatiu en el moviment que n'hi havia doncs, farà 10 anys, però sí que les empreses d'Alcoi, gràcies al bon fer que han tingut, és a dir, les constructores tradicionals d'Alcoi no s'han tornat bojos com altres constructores i han sabut mantindre bé el que tenien. Entonces, a dia d'avui les constructores d'Alcoi doncs, tenen un estoc de vivendes, lògicament doncs, tindran que vendre aquest estoc de vivendes, i després tenen uns solars dins de la ciutat, que la veritat és que estan molt ben situats i són gent que coneix Alcoi i sabia molt bé on comprava un solar, on comprava un terreny, i doncs, a disposició de doncs, quan hi hagi alguna d'oferta començarà a manejar altra volta el sector de la construcció.
Parlant d'estoc, encara per acabar, la urbanització de Serelles sembla que la promotora no para d'instigar l'Ajuntament, no? Per tal de poder anar-se'n d'aquest projecte i anar-se'n, pel que sembla, amb les butxaques plenes.
Sí, la veritat és que en la urbanització Serelles, a través de l'empresa Luxender, pues no descansa. La veritat és que, a part de fer la destrossa que s'ha fet allí en Serelles, la urbanitzadora pues, el que vol també és traure a l'Ajuntament el màxim rendiment econòmic, ja que no l'ha pogut traure via de negoci, que era la venda de vivendes i xalets, pues es veu que vol traure per a tres mètodes. Entonces, actualment tenim sobre la taula, que ja hem contestat, una reclamació de 38 milions d'euros de l'empresa Luxender i de dues empreses més pues, que pensem que té una vinculació clara amb Luxender. Aquestes tres empreses ens demanen 38 milions d'euros ja que consideren que l'urbanització no és viable, que les últimes sentències del Tribunal Superior de Justícia o inclús la denúncia de Confederació fan inviable l'urbanització. Com ells consideren que l'Ajuntament és el que l'ha clavat en l'urbanització, reclamen els 38 milions d'euros que són les pèrdues que han establit. Des de l'Ajuntament, lògicament, es contestem per supost que no, i a part fem la consulta en el Consell Jurídic Consultiu. Entonces, esta consulta ens és favorable a l'Ajuntament, diu que l'urbanització encara és viable i és la que hem traslladat a les tres empreses, a Luxender. Estem a l'espera perquè es queda l'opció del contenciós, que és una opció que nosaltres no descartem que vagin a agarrar, i estem a l'espera d'això.
Perquè fa a la qüestió de Serelles, cal recordar que el Departament d'Urbanisme estava estudiant de quina forma traia a concurs les obres que falten per a que aquesta urbanització siga viable, per a poder acabar, insistim sempre, no acabar les cases, sinó acabar el que és l'obra d'urbanització.
L'obligació de l'Ajuntament, com has dit, és acabar la urbanització, que és la part pública. Les cases ja les acabaran els promotors, els bancs o els propietaris. Entonces, per això n'hi ha un gran àmbit en el que treballar i tenim primerament que acabar la urbanització adaptant-la a la sentència del TSJ. una sentència que recordem que va guanyar la Carrasca, que condenava pues, a establir la via verda, a arreglar els barrancs i una sèrie de faenes. Entonces, tot això tenim que adaptar-ho, tenim que contractar algun equip d'arquitectes que eixirà, pues, estem fent, treballant en el plec, per a que adapte la sentència del TSJ a el que n'hi ha fet ara en l'urbanització. Seguidament estem treballant també en el ple de condicions per el pont, ja que fer un pont, i per últim per un depòsit d'aigua. Entonces, són tres plecs de condicions, l'ordre serà este segurament, el primer, adaptació de la urbanització a la sentència del TSJ, el segon, el pont, perquè pot variar en funció de la sentència, i per últim el depòsit d'aigua.
I tot això amb l'aval que va depositar l'empresa i que ha estat incautat.
Sí, sí, la incautació, per sort, vam entrar a temps a l'Ajuntament per poder fer-la i tenim 3,7 milions d'euros disponibles.
I donarà per a tot? És la gran pregunta, no? Si estem fent el regidor cada volta que passa per ací.
Tractarem que doni per a tot. És a dir, les premisses de l'Ajuntament és que s'acabi la urbanització. En cas de que no donarà per a tot, pues seran els propietaris els que tinguin que disposar dels diners per acabar la urbanització. Però ja dic que anem a tractar de que els 3,7 milions d'euros doni per a tot.
Canviem totalment de tema. Parlem de la policia local. En quina situació es troba tota la polèmica al voltant de la cúpula policial?
La policia estem treballant per integrar el que és l'intendent principal, per traure la plaça, que ara mateix ha sigut publicada ja en els diferents boletins. Tots ara en 20 dies pues, tindran que començar a entrar-nos les sol·licituds. Després es farà el concurs i es traurà la plaça d'intendent principal, que és la plaça que a dia d'avui penso jo que més qüestió està. És a dir, tenim intendents, tenim ara mateix una persona que és la que està suplint la plaça d'intendent principal, però no és una plaça en propietat. Entonces, el primer que volem fer és treure un concurs i que guanyi la plaça pues, el millor. Esta plaça és oberta, serà a nivell nacional, podrà presentar-se qui vulga de forces de l'Estat, és a dir, podrà presentar-se un policia nacional, un guàrdia civil, policia local de tot el país. Entonces, en el moment en novembre, calculem que és novembre-desembre, que pot estar donada la plaça, a partir d'ahir començarem a treballar en un projecte de policia local ja amb garanties. A dia d'avui tenim la sort de que la policia local està repleta de professionals. És a dir, hem vist el resultat de les festes de morts cristians, que és l'event més complicat, pues, a través del jefe que n'hi ha actualment, que és José Luis Guerrero, i de tota la plantilla, pues, hem aconseguit que les festes siguin molt segures i que estigui ben treballat.
I pel que fa al traslladament de la seu de la policia local al que havia de ser Palau de Justícia, a la plaça de la Mare de Déu, n'hi ha novetats, ja hi ha previsions de dates concretes?
No n'hi ha previsions. Hem treballat en el projecte, adaptar-lo a les necessitats de la policia local. Es va passar els plànols de l'edifici a tots els sindicats, els quals, pues, uns més altres menys, ens van demanar unes modificacions. Totes les modificacions han sigut considerades pel Departament Tècnic i han sigut integrades. És a dir, ara mateix l'edifici, amb una obra mínima, s'adapta a tots els requeriments que ens han demanat sindicats de la policia local. Entonces, ara ja és pues, que a través de serveis tècnics acabem de fer el projecte i fer el trasllat pues, el més ràpid possible.
Està quantificat econòmicament?
No, a dia d'avui encara no.
Doncs anirem parlant d'aquestes i d'altres qüestions amb el regidor de Seguretat i d'Urbanisme, també d'Esports, Ignacio Gómez. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
¿Te gustan las cerezas? Pues ven a la cooperativa de Benimarfull y podrás comprarlas recién cogidas, con certificado de denominación de origen. Y a precio de cooperativa, saborea el genuino sabor de las cerezas de Benimarfull. Cooperativa Benimarfull, abierto de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Sueños, abrazos, tardes, recuerdos, palabras, mañanas, guiños, risas, sorpresas, encuentros, sobremesas, alegría, noches, música. 83 años contigo, 83 años con todos. 83 años impulsando empresas, negocios, comercios. Radio Alcoy, siempre.
Y hasta así, la mostra de teatre d'Alcoi. Del 28 al 31 de maig, varietat d'espectacles, funcions gratuïtes i preus amb descomptes. Entrades a Instant Ticket o a taquilles del Centre Cultural i Teatre Calderón. La mostra, un any més, per a tots els públics.
Hoy por hoy, Cadena Ser.
Avui volem conèixer algunes qüestions tècniques que envolten al cas de les columnes de l'antiga església de Santa Maria, la primera església de la nostra ciutat, unes columnes vinculades a l'Associació de Sant Jordi, al Casal, i que han estat en el punt de mira aquests dies. Josep Lluís Antonja, ell és director de l'Arxiu Municipal, és a més doctor en Història i el seu doctorat està basat en l'Església en Alcoi. Josep Lluís, gràcies per atendre-nos, per estar així en Ràdio Alcoi. I ve acompanyat d'Antonio Castelló, ell és un apassionat també de la història i ha sigut durant 12 anys bibliotecari del Casal. Josep Lluís, com comença, com arranca el cas este de les columnes que han conegut per premsa aquests dies?
Home, el cas arriba per una denúncia verbal d'un ciutadà en el qual ens comunica que s'ha produït un cas, posaria, de, no sé si tildar-ho d'espoli o de pèrdua o d'una omissió d'informar, en aquest cas seria l'Ajuntament, que seria l'entitat que, encara que no sigui patrimoni municipal, que sí que velem per la conservació del patrimoni històric. En comuniquen una sèrie de fets de que hi ha una obra d'art, una obra que forma part del patrimoni històric artístic alcoià, que està pues, en perill de la seva pèrdua, em facilita molta informació i en això prenc jo pues, la decisió conforme a la llei, perquè clar, en seguits en la jurisprudència que hi ha i sobretot la llei de patrimoni, que clarament advertís que tots els béns que tenen més de 100 anys tenen un valor de patrimoni històric artístic valencià, però espanyol també, i aleshores prenem tinc la mesura d'informar l'alcalde immediatament de que s'està produint aquests fets.
Quan es produeix aquesta denúncia verbal per part d'un ciutadà? Antonio.
Jo crec que va ser el dijous passat. Sí. El dijous, no sé exactament quin dia, però el dijous. No
sí, passa dijous, exacte, sí. A migdia, sí. Em venen, em comuniquen això, i jo comencé, en base a la informació que em faciliten, consulte la legislació, faig les meues corroboracions, en tots els meus treballs d'investigació i tot, confirme que la informació que em faciliten és la correcta i que possiblement sí que es tracta de que forme part d'aquesta antiga capella de Santa Maria i automàticament em posa en coneixement de l'alcalde. Uh-huh. I és el que ha de prendre les decisions.
On es trobaven aquestes columnes?
Bueno, les columnes havien eixit de Sant Jordi, no sé els detalls, sembla que era una ordre de destrucció, de depositar-les en el ecoparc. Jo no sé si darrere hi havia un informe tècnic o alguna avaluació. Sé que des de l'Ajuntament no tenien cap constància de que se'ns haguera comunicat això, i jo sempre dic que la llei de patrimoni és molt explícita de que quan es parla de béns de caràcter patrimoni històric, l'única responsabilitat és la conselleria, en aquest cas la Generalitat Valenciana, que és la titular del patrimoni.
Uh-huh. L'informe que fa Josep Lluís Antonja al respecte, de quan data, quin és el seu valor històric, el seu valor patrimonial?
A partir de la informació que ens facilita este ciutadà, que és la persona que preventivament reteixes, perquè aquestes columnes havien entrat ja en el mercat del col·leccionisme, podien haver anat a parar a qualsevol lloc d'Espanya. Afortunadament aquesta persona va avançar diners perquè no hi queren del coll i automàticament ens ho va comunicar. A partir de la informació que ell em facilita, després que hi ha una fotografia, és l'única imatge que posseïm, que es conserva en l'Institut de Patrimoni Històric Espanyol, de l'antiga capella de la Comunió de Santa Maria, i en efecte corroborem que són les mateixes columnes, és a dir, que formen part del retaule. Després l'explicació que em dona ahir també per què aquestes columnes estan en Sant Jordi, i una explicació possiblement la més racional, i és que durant la Guerra Civil, en el 36, quan comença la destrucció de les esglésies, el Comitè Revolucionari en aquesta època decidís que unes quantes esglésies del Coll van a desaparèixer, En aquests moments, un conegut escultor local, que és Pere Sejo, i una quantitat d'amics, artistes, bueno, escriptors, la gent de la cultura de l'època, decidissin crear en Sant Jordi, també en la idea de que salvara aquesta església, que tinguera una motivació, és que es convertira en un museu popular. Comencen a col·leccionar obres d'art que quedaven disperses per Alcoi, algunes obres foren incautades, i crec que en la tardor del 36 l'Ajuntament, el govern municipal en aquella època, li dona ordre que les obres d'art que es conserven en les esglésies que estan començant a ser desmuntades, sobretot Santa Maria, que és la que més obres d'art tenia, que les que ell considerava de més valor foren depositades en Sant Jordi, que s'havia convertit en un museu popular. Gràcies a això, algunes de les peces que encara conservem, per exemple la taula de la Verge de Gràcia, pues, va ser gràcies a això. I jo m'imagino que en eixa transferència que es fa, en eixa traspàs d'obres d'art, pues, anirien a parar també eixes columnes. I des de l'any 36 pues, van estar depositades en Sant Jordi.
Com salta este cas a l'actualitat?
Bueno, és... No haver tingut notícia d'aquestes columnes, aquests objectes grans, perquè és que a més tenen 260 metres d'altura i són 4, és que es depositen darrere, en l'àpside, darrere de l'altar, hi ha una espècie de corredor o passadís de l'església de Sant Jordi, en la qual jo, quan he estat de bibliotecari i quan vaig fer el meu llibre sobre la història de la impremta, hi havia allí tres o quatre, no ho sé, alguns gravats d'impremta alcoiana, la qual estan referenciats en el meu llibre. Però dalt hi havia, encara més amunt de darrere de l'altar, hi havia unes escales i un altre quarto que jo no vaig accedir mai. Una espècie de porxi o depòsit allí, i sembla que allí estaven eixes columnes allí arrombades i tapades en caixes i altres objectes. Què passa? Que allí han estat, anem a dir, desaparegudes, olvidades, ningú sabia esta cosa del 36 al 39, una època tan convulsa, pues no. I entonces pareix que últimament volen netejar l'objecte de, a lo millor, a desentar la iglesia, pues es va escarbar i es va veure allí aquests objectes que a lo millor es considerava que no tenien el suficient valor o lo que fora per conservar-se. Naturalment jo sé, i tots sabem que hi ha unes persones dedicades a deixar especialistes allí, o per lo menos que tenen una funció específica de la conservació de coses tant de l'Església de Sant Jordi com del Casal, com dels béns de biblioteca, arxius i tots objectes. Però no sabem com pues, es va decidir el que això se n'anarà pràcticament a la basura, tal com s'ha fet. El que sí que és de veres és que una volta que este senyor les recupera i les fa, les aparaula com a seues, sí que és de veres que fa una oferta dient que s'ha encontrat allò i que tornen al puesto. No sé la contestació, però que sí que va haver una acció positiva d'este senyor de dir-li, advertint al casal, si sabien l'alcanç de la, anem a dir, entre cometes, barbaritat que s'havia fet.
Uh-huh. Josep Lluís, quin és, per tant, aquest valor històric d'aquestes columnes?
No, la veritat, hi ha moltes informacions.
Sí. Quina és la realitat d'aquestes columnes?
L'última decisió la deuen prendre els tècnics de conservació, per això són els restauradors. Jo crec que les coses s'han fet completament al revés de l'haurien d'haver-se fet. En cas d'aquest tipus de patrimoni, jo sempre l'opció és demanar consell a especialistes. En València tenim molt bons especialistes. Hi ha un institut de conservació de béns que, per exemple, bueno, tota la gent que ha treballat en la llum de les imatges, hi ha molts professionals, l'IBACOR, i que estan sempre a la nostra oferta. O sigui, a qualsevol moment que l'Ajuntament ha demanat o ha requerit el seu suport, pues sempre estan ahí. Són grans especialistes en qualsevol tema. Aleshores, sempre hi ha que consultar-los en qualsevol dubte que tinguem. Per als anys que ha passat, el seu estat de conservació és molt bo. Estem parlant de fusta que té més de 200 anys, dels quals 80 anys doncs, ha estat pràcticament sense unes condicions òptimes, perquè ha estat emmagatzemada, no ha tingut una protecció especial, i a mi la informació que em donen és que estan en molt bon estat. Aleshores, lògicament, el deteriorament del temps, això és lògic, no? Però que avui en dia hi ha tècniques, a més, no molt agressives per a que puguen lluir en la seva esplendor.
Uh-huh. Ara, què passarà en aquestes peces? S'han recuperat? Es poden reincorporar? Què és el pertinent?
Això ho ha de dir les institucions. En definitiva, hi ha... des de l'Associació de Sant Jordi, que ara, avui i en aquests moments és la depositària d'eixes columnes, perquè jo confirme el que diu José Luis, de que estan en molt bon estat, perquè sembla que quizá el més estropejat pugui estar és la part que donava a pegar a la paret és que eren de la capella de la comunió. Al ser de madera, que no ser d'obra i estar a l'aire, pues claro, vam tindre que apegar-les sobre la paret. I entonces, la part que va apegar sobre la paret, al arrencar-les l'any 36, segurament es deteriorarien un tant. I entonces, igual la gent que ara, pues si les mires de cara, encara que una columna és una circunferència, pues la part bona veus la part bona, però si la gires i veus la part que ha quedat apegada a la paret 200 anys i ara 70 anys més, pues claro, està oberta, està clavillar, no corcar. Entonces, pues no sé, en fi, jo també soc de l'opinió de José Luis que estan en perfecte estat. Una restauració, repristinar-les, serien una verdadera joia pel patrimoni alcoià. No hi ha de l'Església, sinó alcoià.
Uh-huh. És que hi ha uns valors més que els artístics, perquè bueno, són unes simples columnes del barroc, de l'última fase, que és la fase del rococó, un poc més recarregada. Però jo sempre hi ha que valorar en quin lloc es trobem. Alcoi té molt poquet patrimoni que s'ha pogut salvar, la guerra civil va fer molt de mal. Aleshores, qualsevol cosa que trobem té un valor doble de qualsevol altra ciutat. O sigui, si hi ha ciutats que tenen un patrimoni històric molt ric, nosaltres no és així el cas. Aleshores, qualsevol cosa que localitzem, que trobem, és importantíssima, no?, la seva conservació. I aleshores, quan estem parlant de patrimoni religiós més encara, per a nosaltres és molt important. I després hi ha altres circumstàncies afegides, no?, que han ajudat, doncs, per exemple, aquesta imatge que conservem de la capella de la comunió, que va ser feta en els anys 30 abans de l'enderrocament de Santa Maria. És un document importantíssim que ens ha ajudat a veure la magnificència que tenia aquesta capella, que a més dona la circumstància que segurament era de la primera capella que es va fer, que es va construir quan s'acaba la primera, esta parròquia de Santa Maria, s'inaugura en 1768, o sigui que estem parlant que aquestes columnes formarien part d'aquest retaule, doncs estem parlant de la segona meitat del 18, aleshores és un patrimoni important per a la ciutat.
Mm-hmm. Bueno, pues Josep Lluís Antonja, director de l'Arxiu Municipal i doctor en Història, especialista en Iglesia en Alcoi, i Antonio Castelló, bibliotecari del Casal durant 12 anys. Moltíssimes gràcies per les vostres aportacions.
A tu.
Tiempo de Bolsa de Trabajo. Un espacio de ofertas y demandas de empleo que Radio Alcoi pone a tu disposición.
Se necesita esteticien con experiencia demostrable en uñas de gel y también como auxiliar de peluquería. Incorporación inmediata. Interesadas en entregar el currículum en esta emisora.
Se ofrece chica para trabajar cuidando personas mayores con titulación de sociosanitario, también como pinche de cocina. Teléfono de contacto 676-52-88-12. Se ofrece chico para trabajar como camarero en bodas o eventos, también para cualquier oferta laboral, con certificado de profesionalidad. Teléfono de contacto 686-58-48-61.
Se ofrece chica con vehículo propio para cuidar personas mayores y niños, limpieza de hogar y escaleras, camarera o ayudante de cocina con experiencia. Teléfono 648-01-1850, Silvia. Se ofrece chica con referencias para trabajar por horas en limpieza, ayudante de cocina, camarera, cuidar personas mayores por las noches, externa o interna. Teléfono 642-83-0166, Ángela.
Bueno, hoy nos acompañan, nos visitan un grupo de alumnos de Salesianos Juan 23. Enric Serra es profesor de telecomunicaciones. Enric, ¿qué tal?
Hola,
bienvenido. Bueno, ¿a qué es debo esta visita? Pues, ¿per qué el interés de conocer Radio Alcoy?
Pues porque yo soy profesor de telecomunicaciones en l'escola i enguany és el primer any que acabem els dos cursos de cicles formatius, és la primera promoció. I hem decidit fer unes jornades de telecomunicacions i tecnologia i en els primers que vam pensar van ser en vosaltres, perquè clar, sou una de les emissores més importants de tant la cadena SER, sou EAJ12, sou la 12 cadena més antiga d'Espanya. I clar, tenim que vindre precís com a telecomunicacions que som.
Bueno, què veu després d'aquesta visita? Qui vol contar alguna coseta de el que ha usat fer este matí per així per Radio Alcoy?
Bueno, pues ha sido bastante interesante.
¿Com el diuen?
Yo me llamo Aitor.
Aitor.
Y estoy con este curso.
Sí.
Y bueno, ha sido bastante interesante porque nos han enseñado las distintas instalaciones y también cómo funciona todo.
Bueno, es lo que os esperabais, ¿se esperaba la radio aixina?
Pues, bueno, mi nombre es Alexis, soy alumno del Colegio Salesianos y la verdad es que no me esperaba que esto fuera, o sea, que no sé, que fuera tan grande como hemos visto. Pensaba que al ser radio sería algo bastante más pequeño, no sé, lo veo como algo que sí que es muy importante. O sea, la radio, ahora como si dijéramos, con todo el movimiento de telecomunicaciones que hay, parece que ha quedado un poco aparte. Pero bueno, cuando vienes aquí y ves que las instalaciones y toda la tecnología que hay, pues sí que vemos que es algo que sigue a día de hoy, es igual de importante que hace 20 o 30 años.
¿Qué departamento os ha sorprendido más?
Bueno, para mí, bueno, yo soy David Santa María.
Sí.
Bueno, para mí la visita pues ha sido muy interesante desde el primer momento, más que nada porque simplemente el hablar por aquí, ¿no? Por el micro y saber la onda por dónde circula, ¿no? Cómo se transforma en onda eléctrica y después por portadoras, el moduladora se transforma.
Bueno, yo de todo eso no me lo sé, ¿eh?
No, y es curioso, ¿no? Porque como hablando aquí después se transmite afuera y lo escucha de otra gente y no sé.
Y llega lejos
y es curioso lo del día a día, cómo realmente, no sé, llega a otras personas.
Bueno,
¿qué
le ha sorprendido?
Yo coincido también con mi compañero David. Me ha gustado prácticamente todas las instalaciones que hay en este centro de la radio. También, no sé, me ha gustado también toda la parte de cableado, toda la parte técnica de lo que es la radio, que parece una cosa simple, pero que hace grandes, grandes cosas.
A veces parece un milagro, ¿no?, que
sí,
eso funcione. Tanta tecnología, ¿no?
Mm.
¿Estamos a la altura? ¿Qué nota nos ponen los alumnos?
Yo creo que hemos aprobado
pues buena nota,
sí,
¿no?
Te aprobamos con buena nota.
Muy bien. Bueno, pues nos ha encantado, nos ha gustado esta visita. ¿Cuánta gente ha venido? Porque aquí tenemos el estudio lleno.
Pues son 18 personas.
Sí. Hemos de decir que el curso lo empezamos 30 y a día de hoy pues quedamos prácticamente la mitad, creo yo, que nos hemos quedado la gente que de verdad amamos esto, por así decirlo, que nos gusta la informática o nos gusta la electrónica, y por eso creo que, no sé, ha sido interesante la visita.
Bueno, pues también nos ha encantado a esta visita de los alumnos del Colegio Salesianos Juan 23 de esta especialidad de telecomunicaciones. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Buenos días.
RadioAlcoy.com.
Toda la programación de los últimos 7 días a tu alcance en nuestra Radio La Carta. Informativos, magazines, entrevistas, radio online y mucho más en radioalcoy.com.
Radio Alcoy.
Cadena Ser.